Aquesta setmana el compositor i violinista santcugatenc David Bozzo presenta el cinquè cicle David Bozzo amb el violinista Francisco Gimeno i el pianista Víctor Galiano. Les cites són divendres 19 de febrer al Reial Club Marítim de Barcelona, un acte reservat però només a socis i amb entrada lliure diumenge. Aquesta serà l'oportunitat d'anar a presenciar aquest cicle al migdia a les 12 a l'Aula Magna del Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat. Això d'entrada lliure ara és relatiu. Ho parlarem amb el David, perquè avui al Ritme Sant Cugatenc l'hem convidat precisament perquè ens expliqui el programa, que és això del cinquè cicle de David Bozzo, que no ens havíem enterat dels quatre anteriors, almenys com aquest nom. I de moment, David, hola.
Hola, què tal?
Aquesta és la primera pregunta. Cinquè cicle de David Bozzo, que amb el seu cinquè any, el seu cinquè aniversari, l'ha rebatejat. No, d'alguna manera.
Diguem que per mi aquest mes de febrer és un any de cinquens. El passat dia 11 de febrer va fer 5 anys de l'estrena del meu quartet de corda a Anglaterra. Va ser un aniversari. I és el cinquè any que munto una sèrie de concerts i per primer any hem decidit batejar-lo amb el cicle de David Bozzo. Sempre són una sèrie de concerts on es toquen les meves obres, complementat amb obres d'altres compositors i de més, però és una sèrie de concerts que sempre hi ha en les meves obres i, per tant, es pot dir que és un cicle de concerts meus.
Recordo que l'última vegada que ens vam veure i et vam entrevistar va ser al febrer, aproximadament.
Potser, que seria el quart cicle, que hi havia la preestrena del concert de violí i orquestra amb Eloi Jové i Francisco Pimeno.
A més, era a Londres, no? Tenies un concert doble, potser?
Es van fer els dos concerts de preestrena amb violí i piano, es van fer aquí, a Barcelona, a la Sala Montpou de l'Esga i a l'Aula Magna. I al març hi havia l'estrena oficial del concert de violí amb orquestra a Anglaterra.
Sí, amb orquestra, és veritat. Com va anar com va ser l'experiència?
La gent dic
meravellosa.
Va ser fantàstic. O sigui, a més, poder estrenar un concert de violí ja és algo increïble. Poder-lo estrenar a Anglaterra encara més. I si a més és a Sant James Piccadilly, just al centre de Londres, amb l'església bastant plena, ja és algo...
I amb temes teus, composicions teves.
A més, és el meu concert per violí. Jo entro al públic escoltant el meu concert per violí, un concert que no és gens fàcil, que porto fins al límit el violinista.
Ara en parlarem d'això. El Francisco Gimeno en això és un gran aliat amb tu. Suposo, ell viu a Londres?
Ell és de Castelló, viu a Londres i, bueno, jo sempre ho dic, els compositors necessiten els músics. I, per exemple, sempre explico, això està Covid, tots, no em sap, 13 dels 15 quartets de corda els hi va estrenar la mateixa formació. Jo, de la mateixa forma, jo treballo amb un violinista i vaig fent obres i ell me les va estrenar, no sé...
Perquè t'agrada la manera... d'interpretar d'ell la versió que fa de les teves composicions.
Sí, diguem que jo a ell el porto al límit com a violinista i jo a la vegada aprenc d'ell. O sigui, llavors ja és... A
part tu ets violinista també, sí. O sigui, aprens dels límits del violí.
Jo soc violinista, però no tinc el seu nivell. O sigui, jo soc violinista, per dir-ho a algú, seria un violinista de segona fila d'orquestra, saps, allò, violinista normal, no, tampoc m'hi dedico.
Clar, tu t'hi dediques al que vas decidir quan vas marxar a València, no?, va ser a Castelló, perdona, va ser dedicar-te a la composició, que era el que més et tirava.
Correcte.
El món de la composició en la música moderna, música clàssica moderna, és com un món més desconegut del que, clar, coneixem els grans compositors de la música clàssica, però encara es continua composant, component molt.
Es continua composant molt, però que és un gran desconegut, per això em veig obligat a donar classes, i dono classes de violí.
Precisament aquí, a l'Escola Europa.
Sí, dono classes de violí bàsicament perquè de la composició en aquests moments, viure, o et dediques al cine, ets un dels grans, o no.
D'aquí 100 anys, possiblement, dos segles,
no?
Així,
no
possiblement,
no,
que, com ha passat amb altres
oblidat, no
compositors.
Potser un historiador santcugatenc dirà, va, vam existir un violinista i un compositor d'aquí.
No, perquè aviam, Sant Cugat per tu és important, és la teva ciutat, aquí has crescut, aquí vas començar en el món de la música.
Vas començar aquí, amb Carme Talleda. He marxat una sèrie d'anys a Castelló a estudiar, però bueno, sempre he estat aquí. I des de fa 5 anys em procuro portar la meva música cap aquí.
Per això és el que deia, que sempre tens aquí una cita, no? L'Aula Magna, obligada per ensenyar la música, la teva música als santcugatencs, com és en aquest cas aquest concert que tenim el diumenge al migdia, l'Aula Magna, el Conservatori Municipal.
Diumenge al migdia, que a més és una bona hora, és a les 12.
És un concert, vermut.
Sí, és a les 12, és una horeta de concert, surts a la una, te'n vas a fer el vermut i a dinar. O sigui, millor no ho puc posar.
I és digestiu? És un concert digestiu? És, o digerible?
Bueno, depèn de, depèn de la música que t'agradi.
Quan deies de, que poses el límit al violinista, no sé si ho podries explicar de forma...
Aviam.
Que poguéssim entendre els que no són violinistes.
Sí. Posaré un exemple més o menys clar. Més o menys, aviam. En el que està sonant ara.
Aquí ho tenim.
Exacte.
És el, sonata és el, per violí.
Exacte, la sonata per violí, per violí sol, que la va gravar també Francisco Jimeno amb un LP que està a iTunes i Spotify.
Sí, que és Music for Solo, bueno, per violí sol.
Exacte. Diguéssim que penso que el violí ja no pot anar més enllà. Si estàs treballant en quatre veus a la vegada amb un instrument sol, que teòricament és només melòdic, i el porto fins al límit, o sigui, és, no hi ha més possibilitat en la música tonal. Sempre podem sortir fora d'aquest tipus de música i anar a registres del que se'n diu contemporani, però dins de la música tonal, o sigui, jo penso que és que ja no es pot arribar més enllà, o sigui, el límit del violí està aquí.
I t'agrada, amb les teves composicions, portar el límit a l'intèrpret?
Sí, no sempre és necessari.
En moments.
No sempre és necessari. Per exemple, les 5 cançons que s'interpretaran el diumenge són 5 cançons senzilles. És una...
Una inspiració d'un àngel.
Sí, és una música que és molt senzilla. D'allà al límit no hi ha res. O sigui, jo mateix sóc capaç de tocar la part de piano a vista. I la part de violí també. O sigui, és una música molt senzilla, però hi ha vegades que, depèn de l'obra, doncs tu...
Ho necessita.
Sí, clar, ho portes cap allà. Cada obra és diferent i has de treballar en funció del tipus d'obra.
Últimament, David, amb el Xavier Blanc, que és professor d'UBE de l'Escola Victòria dels Àngels, l'altre dia recordo que parlàvem en un programa també d'aquí de la casa de compositors que es dirigien a si mateixos, una de la seva obra, i que existia el debat de si era la millor versió d'aquella mateixa obra. Perquè, clar, qui és el guapo que després versiona el mateix compositor, no?
Exacte. Jo el tema de direcció és un tema que el tinc pendent. O sigui, jo no dirigeixo, és una cosa que em fa cert respecte, i sempre jo li dic al Jordi Picorelli, un bon amic meu, jo, a vegades ell és director, jo dic, jo no m'atreveixo ni m'atreviria en aquell moment a ficar-me davant de 50, 60 músics i diré, no sóc capaç, no puc.
I d'una peça feta per tu, creada per tu, ideada per tu?
No, és, o sigui, el tema de direcció és un tema molt complex, trobo.
Sí, no, segur.
Jo, per mi, la meva opinió és que és molt complexa i d'aquest moment és que no ni m'atreviria, o sigui, és que ni se'm passa pel cap en aquests moments posar-me davant d'una orquestra i dir, vinga, ala. No.
O sigui, que ets de l'opinió que tu com a compositor, el Francisco com a intèrpret i els directors...
Els directors, com va ser...
Com va ser a Londres, no?
A Londres, o Josep Ferrer l'abril passat, i a més, que digerin no és cap problema. Ells ho fan molt bé.
Anem al cinquè cicle, David sí. Bozzo. Abans deia que és entrada lliure, però no és real. És allò, l'entrada sí, reversible, allà, no? De, si bé, surts content, doncs dones el que tu penses
exacte,
que val.
Exacte, o sigui, l'entrada és lliure, sempre que faig aquests concerts i sempre que organitzo un concert, com va ser fa 2 anys també amb el de la quarta de la Casa Cultura, l'entrada sempre és lliure. O sigui, no demanem res, o sigui, és un cicle de música gratuïta. Ara, és d'agrair, de cara al músic també, és dir, poder treure'n alguna
cosa.
Clar. Saps? És un donatiu, ah, si t'ha agradat el concert i de més, els músics també mengen, o sigui, es mantell, no? Doncs és un concert
gratuït. I els compositors també.
Jo no em quedo res de tot això. O sigui, tot el que es doni, tots els donatius que es facin al sortir i el que cregui convenient, va tot pels dos músics. I en cap moment jo rebo res d'això.
És un concert explicat, que nosaltres podrem saber cada peça, no? Detalls de cada peça.
No, jo presentaré al principi, uh-huh. Ja presentava una altra persona, però motius personals al final no pot ser. Presentaré jo
tu mateix les teves obres, el concert
i donaré pas als músics i ja està.
I ells parlaran per...
No
per
crec tu. Que parlin.
No,
sí, ells tocaran.
Anem al programa. Uh-huh. Has escollit l'inspiració, aviam si em surt, perquè sí. L'inspiració d'un àngel.
Sí, bueno, pots dir en castellà o en català.
L'inspiració d'un àngel, sí. Que és més fàcil.
Sí, és una obra editada, són 5 cançons per violí i piano, estan editades per la Clivis Publicacions, uh-huh. A més, són 5 cançons, d'una de les quals en la publicació existeix una versió de piano sol. És el que deia, són aquestes 5 cançons que són senzilletes, que són molt amenes, hi ha una cançó al mar, una cançó a la matinada, saps? Aquestes coses, sí, amb aquest tint romàntic, diguem-ho així.
I això, 5 cançons i després un adagio i fuga.
Exacte, aquesta és una obra una mica més durilla. No m'agrada dir el d'orilla, però no té aquesta...
No és tan romàntica.
No és que no sigui romàntica, la meva música sempre considero que té un tint romàntic, però no té aquesta simplesa, és una música ja més complexa.
És que fins i tot sovint amb l'obscuritat també hi ha romanticisme, no?
Evident, o sigui, a més fa falta escoltar els autors del segle XIX. Allà hi ha molta foscor i molta llum.
I molta llum a la vegada.
Sí.
Aquesta primera part seran peces teves i després donaràs peu a la Clàudia Montero, sí, recitativo i fantasia.
Sí. La Clàudia Montero va ser tutora meva de segona composició i, bueno, vam decidir amb el Francisco i tal pues, poder incorporar una obra seva. De fet, el Francisco ara acaba de fer la interpretació del concert de violí i cordes que té ella a Anglaterra, amb una orquestra d'Anglaterra.
Uh-huh.
A més, la Clàudia Montero més va guanyar, em sembla, va ser el 2014 un Grammy Llatí per l'obra aquesta d'Anglaterra, el concert de violí i cordes.
Déu-n'hi-do.
És una bona compositora. Viva, és argentina, vivint a València i, que jo sapia, encara està a Castelló de professora.
Durant classes.
I va ser la meva tutora segona de composició.
El Francisco el vas conèixer a Castelló, el vas conèixer posteriorment?
El Francisco ens vam conèixer a Castelló quan jo col·laborava amb una orquestra de jove, que ell també hi estava, d'una orquestra de nens, que jo coneixia el director, i em va dir, vine a col·laborar i ens ajudes i de més. I els vam conèixer allà i des d'allà hem anat fent.
I el nivell de com a músic sempre t'ha inspirat d'alguna manera?
Sí, bueno, i a més cada vegada va més.
I tu li poses les coses més difícils.
Doncs jo de tant en tant rebo un WhatsApp amb molts insults quan estem fent una obra. Ja,
què m'has fet? Això és molt difícil.
No, això és el més suau que em diu. A vegades més aviat són emoticons amb pistoles, calaveres.
Parlem del pianista i no hem dit res, el Víctor Galeano.
Víctor Galeano és un antic company d'escola, bueno, de Carme Talleda i de Conservatori, i ara és company també a l'Escola Europa. O sigui, és una persona que ens vam conèixer a Carme Talleda Música quan estudiàvem els nostres inicis. Jo vaig marxar al Conservatori de Barcelona, ell al cap d'un temps va venir al Conservatori de Barcelona i ens vam retrobar, I al cap d'un temps ens hem tornat a retrobar a l'Escola Europa. O sigui, és allò que dius, ens anem trobant en diferents etapes. I li vaig demanar si volia venir a fer els concerts amb el violinista. Em va dir, bueno, vale, sí,
vale,
som-hi. I ja està.
I després tenim una altra peça de Henryk Wieniawski. No sé si ho he dit bé.
Wieniawski.
Ara veus? Sí. És que vosaltres, sí, al final heu d'aprendre també idiomes, com el rus,
sí,
l'alemany...
Bueno, jo tampoc sé si ho pronuncio bé, eh? També t'ho dic. Em sembla que és Wieniawski, però no ho sé.
Aquesta legend, una llegenda.
Sí, aquesta és una obra que toquen molts violinistes, és una obra de repertori violinístic. Mm-hmm. També és una obra que s'estudia a conservatoris i...
I com m'has escollit? Perquè, clar, és una...
No l'he escollit jo.
Ho ha escollit el Francisco?
Sí, la resta del programa el va escollir jo, Francisco.
I no saps en funció del que li venia de gust preparar, per exemple?
No, em va dir això, que volia fer obres de repertori violinístic, i va escollir la llegenda de Wieniawski, i la següent, que és la...
Que és aquesta?
La sonatina de Dvořák.
Aviam, aquí la tenim. Són estils molt allunyats, el que és el teu estil?
Bueno, és tot el repertori en si del concert i tot el programa és bastant diferent, perquè la meva música no té res a veure amb Claudia Montero, Wieniawski tampoc té res a veure amb nosaltres, és més aviat una música més densa i tirant a Europa, Rússia, i Dvořák és un nacionalisme. Llavors són músiques molt diferents, però que a la vegada,
quan tu et poses a escriure música, penses en històries, en explicar històries, en ficar-hi missatges amb la música que t'agradi?
A vegades hi fico bromes musicals, que jo en dic, o fico cosetes, per exemple d'anar al CD d'aquest de Violí Sol, l'última pista, que és
The Last Chant of the Last Mermaid.
Sí, l'últim cant de l'última sirena. Simplement vaig agafar el nom d'una violinista que vaig conèixer, que una amiga, saps, allò, que coneix una persona, i vaig començar a jugar amb les lletres del seu nom, i amb les lletres del seu nom em vaig treure la melodia que inicia la peça. Li vaig dir, mira, aquesta peça és per tu, saps? I va dir, per què? Li vaig dir, mira, és que a mi m'agrada jugar amb les lletres, i vaig fer això, i bueno, igual que això, pues, ja, per exemple, en el concert de violí i orquestra que es va estrenar a Londres, hi ha un moment en què es queda el violí sol fent la quarta nota, són re, mi bemol, do, si, que és la firma de Shostakovich. Jo soc molt fan de Shostakovich.
I
vaig ficar aquesta, diguem, brometa, aquesta firma, la vaig ficar allà, saps? A més, queda sol el violí, però jo, saps? És on m'agrada fer aquestes cosetes, saps?
No. Això hi ha diferents compositors al llarg de la història que ho han fet, no? Tchaikovsky, per exemple.
Bach, sobretot, també feia. També sí, és...
noms de dones o noms de persones, sí, o de històries, no, personals.
Correcte, ja, per exemple, el concert per violí i orquestra d'Alban Berg, que està dedicat a la memòria d'un àngel, que és de la filla d'uns amics seus que es va morir, que es deia Hannafur o alguna cosa així, i està, i al mig el seu nom apareix, és transformat en música, i de més, o sigui, sempre li pots ficar un missatge.
És d'aquelles coses meravelloses que podeu fer.
Sí, ara jo quedaré molt malament. Vale?
Per què?
jo simplement escric música, però dins d'aquesta música puc ficar una cosa i dir que és un missatge.
Donar-li després la volta.
Després-li una volta. No vol dir que realment això sigui així. Jo en el moment en què escric música, moltes vegades simplement, diguem, em deixo portar pel que porta, però bueno, hi ha aquella idea musical, llavors evidentment aquella idea musical sí que està allà.
I tu escrius amb el piano.
I amb el piano o directament a l'ordinador, o sigui, depèn del moment.
Directament a l'ordinador?
Sí,
amb els
programes que tenim actualment d'escriptura musical, ja directament te seus a l'ordinador, amb un teclat MIDI, o me'n vaig al piano, o que sigui, vas escrivint, ja està.
Per cert, abans has dit que tenies uns temes que estan editades per Clivis, però ara tens una nova editorial, no?
Correcte.
Brutons i Mercadal, que s'ha interessat pels teus, les teves composicions.
Bueno, interessat. El compositor ha anat darrere, també, de tot això. No, bé, tinc diferents obres editades amb Clivis, que són L'inspiració d'un àngel, El concert per violí i orquestra, amb la versió d'orquestra i la versió de piano, El quartet de corda i dues obres per violí sol. Mm-hmm. I ara Brutons i Mercadal acaba de treure-ho ara al gener la sonata per violí sol que hi ha en el CD i la d'Aja i Fuga que es tocarà en el concert, doncs s'editarà ara amb Brutons i Mercadal.
Això de que s'edita, que és la partitura,
sí, s'edita la partitura
manera...
i la pots trobar a les seves tendes online. I suposo que en algun moment també doncs, en aquestes tendes físiques que encara existeixen, que n'hi ha poques.
Sí, perquè ara les partitures es mouen molt en digital.
Jo compro molt online i fins i tot i m'agrada el paper i tot i això ho compro online. Però segueixo anant com puc a tendes i jo soc molt fan de passar-me hores a les estanteries de la llibreria Eudenis a Barcelona. Que és una tenda de música
descobrint partitures
ja no partitures sinó llibres de teoria i de més, jo em passo hores mirant els llibres i gastant-me els diners jo tinc un problema en comprar llibres i...
perquè ens entenem el fet de que es puguin editar és possible comprar-les.
Exacte.
Tenen sortida les teves obres? Com us promocioneu?
La promoció bàsicament és doncs anar a treballar, anar coneixent músics que s'interessin per la teva música, que vulguin tocar, que de tant en tant demanin una obra, com va fer el Josep Ferrer per l'abril passat, l'obertura dels tres tambors... Doncs vaig tenir aquesta sort, també a Mallorca em van demanar una
sí,
obra...
Sí, també aquest any, no? Va ser...
va ser l'any passat
2016 sí. Ja estem
sí. També va ser una obra, la de Mallorca, que després es va portar amb la banda municipal de Tarragona.
Mm-hmm.
Que en van fer tres concerts a principis de setembre a Tarragona, Tortosa i Hospitalet de l'Infant. O sigui,
Comences a recuperar tot el que has anat treballant durant aquests 5 anys.
Ja t'ho dic, o sigui, els meus ingressos provenen tot de les meves classes. O sigui, jo com a compositor no guanyo. Diguem-ho així de clar. Però bueno, s'ha d'invertir. Quan ve l'orquestra de Sant Cugat et demana una obra, ve la banda de Mallorca et demana una obra... i després parles amb el Francisco i va, anem a fer això i ja tinc més projectes en ment i tinc projectes començats, la gent que m'ho ha anat demanant, llavors és poc a poc
la cosa va sortint.
Va sortir, però és molt, molt, molt difícil i és esgotador.
Sí, perquè a més no és feina de dues hores.
No, són feina de dies d'estar sol al meu estudi, és que és la feina esgotadora.
És molta feina. Nosaltres el que podem dir és que des de la primera entrevista que vam fer amb tu, que fa ja un temps, fins avui, el teu nom, la teva trajectòria, ha anat creixent i d'alguna manera tot allò que has treballat doncs, ho estàs recuperant. Aviam si aconsegueixes...
Aquí estem, seguim picant perra, a poc a poc, ara estic treballant, estic acabant un concert per flauta i corda per la Patricia de Nou.
Flautista santcugatenca també.
Tinc ganes d'acabar-lo ja, fa massa dies que el tinc en marxa i el tinc gairebé acabat, però és allò que et falta...
Els serrells.
Falta la puntilla. Llavors ara tinc un projecte amb una cantant de 5 cançons per veu i piano que segurament agafaré
Cant líric?
Sí, segurament agafaré 5 poemes de Vergés, poema d'honor de Sant Cugat.
Sí.
Que ja, bueno, això ja ho parlaré en el seu moment.
No pots avançar coses.
No. Aquest és el projecte que tinc després. Ara estic acabant també una altra obra per violí i piano, que sí, és una espècie de pregària, també una música molt senzilla, i estic amb un duet per dos violins que em va demanar un nano que vaig conèixer a Londres, que després del concert de violí i orquestra, estudiant de violí, conec el seu professor i em va dir que no em faries un duet per dos violins, i vaig dir, vinga, faig l'única condició de que el gravis i em passi la gravació i la pugui penjar fora. Em va dir, vale.
Perfecte.
És un nano de res, és un deute, no sé, que té 14 anys. saps? Però he vist un nen de 14 anys i et demani això, encantat de la vida, jo et faré un duet i de més, o sigui, és un orgull. A més, és un nano que ara acaba d'entrar a l'Acadèmia Purcell a Anglaterra, que és una acadèmia de prestigi, estudia violí. O
sigui, per tant, d'alguna manera estàs invertint també en futurs, futures estrelles, sí. No? Doncs David Bozzo, recordem, per conèixer una pinzellada de la teva obra, aquest diumenge 21 de febrer a les 12 del migdia, com dèiem, just abans de dinar, a l'Aula Magna.
Gratuït,
amb entrada d'aquella de...
Sí, que, bueno, sí, al sortir la gent està contenta i vol aportar alguna cosa, els músics estan més que encantats, és el que et dic, els concerts són gratuïts, tots els concerts que sempre hem muntat són gratuïts. Però, bueno,
però els músics, com bé deies, també mengen i paguen les seves, els seus deutes.
Paguen la seva llum, paguen el seu menjar...
Són escoletes, igual que sou persones, no?
Exacte. Sí, no som uns entes que estem per allà pol·lulant. Ens dediquem moltes, la gent m'ho sembla, però ens dediquem moltes hores, sí. I un violinista mateix es passa hores i hores i hores a la seva vida estudiant perquè una persona pugui gaudir d'una hora de música. I això és una cosa que la gent ha de ser conscient. O sigui, el violinista Francisco mateix, perquè la gent gaudís a Londres dels 20 minuts que dura el meu concert violí i orquestra, li va portar 3-4 mesos de feina. 3-4 mesos perquè una persona ho tingui 20 minuts de plaer.
És una d'aquelles coses que ens agrada molt parlar aquí, perquè... I precisament per l'atenció també que suposa pel mateix músic en aquell moment poder demostrar o poder ensenyar tota la feina que li ha portat i que mai serà recompensada.
És això, o sigui, molta gent diu... És que...
Apropa't el micro, que si no en parlem.
Perdona. Molta gent diu, és que ets músic, tu vius molt bé i tal. No, jo sóc músic, jo m'aixeco al matí, em fico a estudiar, em vaig a donar classes, arribo a casa, em torno a ficar a estudiar. I així durant mesos, perquè d'aquí 3 mesos, d'aquí 4 mesos, quan tu vagis a l'Auditori, quan tu vagis al Teatre Auditori, vagis a la Magna, vagis al Palau de la Música, on sigui, tu puguis gaudir de mitja hora, una hora de música. Perquè tu puguis fer això, ja m'he passat. Ja no et dic tots els anys de carrera,
sinó la preparació prèvia a una hora.
Hores d'estudis perquè tu puguis disfrutar d'aquests 20 minuts.
És d'aquelles coses que s'han de reivindicar. Ara precisament hi ha un grup de rock,
he sentit a parlar
dels músics no mengen.
Exacte,
he sentit a parlar. És una campanya.
És una iniciativa brutal i que aplaudeixo enormement. Els músics no mengen i m'encanta la idea, a més si puc anir al concert, em sembla que l'entrada és de portar tres productes.
Sí, tres productes
que tot anirà destinat.
Són aliments, sí. I a més estan fent gira per tota Catalunya. Allà dins tenim els germans Nalbaiz, que són santcugatencs, per tant estem molt orgullosos i és una campanya fantàstica.
Sí, sí. N'he sentit a parlar i és una iniciativa que aplaudeixo enormement, una forma de reivindicar i d'ajudar.
Sí, saps? Perfecte. I a més que sempre us ho demanen, no? Va, per promoció o per ajudar.
Sí, aquest és un altre tema. Això és un tema per... que jo crec que aquí ja s'hauria d'acabar. I jo reivindico que s'acabi el fet de... Tu vens i així promociones. I, bueno, que jo em promocioni significa que tu estàs guanyant uns calés i he invertit hores, hores i hores i mesos perquè tu guanyis calés i jo no. Llavors, això són coses que a poc s'han d'anar acabant.
Mica en mica, s'ha de canviar la societat i és un tema cultural i social de base.
El mateix que la pirateria i tot aquest tema, són temes que estan allà.
No, i és un tema al final que és cultural, ja pots posar moltes mesures i és un tema de consciència.
Correcte, o sigui, quan la gent sigui conscient de que ser músic no és rascar-se la panxa tot el dia i anar a fer un concert i després anar-se'n de copes i una vida liberal com aquestes que ens diuen que tenim, tot això, doncs quan la gent se'n doni compte de tot això potser començaran a valorar tot l'esforç que realment un músic fa, que és un esforç que és el mateix que pot fer un metge. Un metge s'està allà investigant una malaltia.
És una feina, és una professió,
exacte,
que s'ha de valorar com qualsevol altra.
Correcte, i aparentment hi ha una gran injustícia, posats a reivindicar, i és que en aquests moments, amb les lleis estatals, els músics no estan considerats universitaris.
Cert.
I estem fent tants crèdits a la carrera o més que ells, tenint en compte que a més comencem d'abans.
I a més es demana un nivell per poder accedir a aquest nivell.
I no només es demana un nivell, sinó que comencem amb algo paral·lel als estudis de batxillerat i primària, que és tot el grau professional, sí. I després passaries als estudis superiors, que és l'equivalent a la universitat, i no estem considerats els teus universitaris i portem una carrera que és molt més llarga en aquest aspecte.
Sí, sí.
I que ens obliga a compaginar els nostres estudis normals de batxillerat, primària i ESO
amb la música.
Amb la música.
L'ideal, ho hem parlat també moltes vegades, seria que la música fos una opció real dins del programa escolar dels nens. I que la part més d'instrument...
Em sembla que ha sigut Suïssa, em sembla que ha sigut, ara dins de la seva Constitució han inclòs l'obligatorietat de que s'estudia música a les escoles. I és obligatori que tots els nens sàpiguen música i toquin un instrument.
A més, és que està totalment comprovat científicament, no estem parlant ni de creences ni de res, científicament, que els beneficis d'estudiar música des de petits.
Exacte, bueno, això ja és...
Per tant, les coses no s'entenen. Hi ha tot això a la taula, bueno, i al final...
Tampoc entenc el govern que tenim a Madrid, ja, ja t'ho dic ara. O sigui...
Ui, entrem en un altre debat.
Sí, aquí ens veníem.
David, recordem, diumenge 21 de febrer a les 12 a l'Aula Magna, al 5è cicle David Bozzo. Uh-huh. Ens trobarem segur pel 6è cicle, però abans espero que ens vinguis
sí,
a explicar.
De fet, ja estic preparant coses pel 6è cicle.
Doncs sí, ja podem quedar pel febrer vinent, però abans segurament que tindràs més històries que explicar-nos.
Esperem que sí.
Doncs moltes gràcies per venir, com sempre, i fins la propera.
Moltes gràcies per convidar-me i fins la propera.